5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I naturalment, amb un equip que fa possible que el Francesc Morgades en aquests moments s'estigui dirigint a vosaltres i que vosaltres m'escolteu. Un equip que encapçala, com sempre, el Toni Olivella, l'impagable i l'insubornable Toni Olivella, aquí sempre al peu del canó, ajudat pel Marc Pujol, que quan cal, allò, un cop de mà, doncs ell està aquí i diu, psst, aparta't, que voy. I després tenim també l'ajuda inestimable de la Goretti Martínez, que quan jo acabo de fer aquestes explicacions, el Toni acaba de registrar-les i passar-les a internet i totes aquestes coses, doncs la Goretti ho agafa i ho penja de la plana web de Ràdio Vilafranca, perquè vosaltres en qualsevol moment pugueu consultar les barbaritats que explico o les coses interessants que explico i, per tant, fer que l'intercanvi entre la ràdio i vosaltres sigui una realitat. Però sempre, com dic, tenim una tercera pota d'aquest trípode, d'aquesta cadira o d'aquesta taula, diguem-ne, de comunicació, que és la música. I sempre comencem, després posem una música per cada notícia o per cada efemèride que recordem, però primer posem una cançó així en general, i avui posem la cançó. Una cançó, i la cançó i el cantant, perquè avui ens acompanyarà aquesta primera ocasió, ni més ni menys que el Frank Sinatra, amb la seva cançó This is my song, i nosaltres voldríem dir This is també our song, la nostra cançó. Però bé, el títol és This is my song i el cantant Frank Sinatra. Aquí van.
This is my song. Here is a song, a serenade to you. The world, it cannot be wrong. If in this world there's you, I care not what the world may say. Without your love there is no day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade to you. The world may say, without your love there is no day. So love, this is my song. Here is a song, a serenade.
El 22 de setembre de l'any 1862, el dia que el president dels Estats Units, Abraham Lincoln, promulga l'anomenada Homestead Act. que permetrà als colons colonitzar la part oest dels actuals Estats Units, tot allò de Califòrnia i tot allò d'allà dalt, que havia estat fins aquell moment en mans dels mexicans. Però parlem primer de l'Abraham Lincoln, que era fill d'uns colons quàquers molt pobres que estaven a la regió del Mississippi i que anaven movent-se entre un lloc i l'altre, allò intentant buscar-se la vida. Quan el noi té 23 anys, abandona la granja dels seus pares i se'n va a lluitar com a soldat ras, a la guerra contra els índios, mentre, formant-se autodidactament, és a dir, formant-se per ell solet, aconsegueix el 1836 llicenciar-se en dret. Abans, però, el 1834, com que li ha agafat la vena social, s'ha presentat i ha estat elegit diputat per l'estat d'Illinois i començarà a fer els seus famosos discursos i la seva famosa defensa dels negres, arribant al 1846 a ser líder del partit Whig, el partit abolicionista, que volia doncs la supressió de l'apartheid, i que quan es produeix aquesta guerra contra Mèxic que hem comentat abans, perquè Mèxic en aquell moment arribava pràcticament fins al Canadà per la costa oest dels Estats Units, comença aquesta guerra que suposarà l'annexió, per una banda, de Texas, que ja feia anys que es rebotava, i després de tots els estats que fins aquell moment eren espanyols i mexicans després, d'Alta Califòrnia, Nuevo México i tot allò d'allà, no? El Lincoln, com que no estava d'acord amb aquesta guerra, doncs fa propaganda en contra d'ella i, per tant, perd les eleccions de senador del 1849. Vist això, decideix retirar-se de la política i estarà durant 6 anys fora d'ella, fent d'abogat, mentre els Estats Units, el compromís de Missouri, que separava Estats Units pel paral·lel 36 amb una zona nord on hi havia uns de més industrial i on hi havia unes coses que funcionaven, i el sud, que era més agrícola i més de terratinents, i allà estava implantada la discriminació racial. Llavors, quan es fa aquesta guerra i, per tant, Mèxic perd tots aquests estats, tota aquesta part de l'oest, això s'afegeix als Estats Units i, per tant, desequilibra el mapa. Per acabar-ho d'arreglar, Califòrnia, que estava situada al sud del paral·lel 36 i, per tant, estava en la Nord-Amèrica rural i la Nord-Amèrica, diguem-ne, segregacionista, es declara, s'ajunta amb el nord i, per tant, diu que no vol res, no vol saber res de l'esclavitud. I, per tant, es trenca aquest equilibri i els estats del nord acusen els del sud de violar la Constitució. Però, a més, però per contra, s'està intentant aprovar una llei, la llei dita de Kansas-Nebraska, que faria que a determinats estats de la part del nord es pogués reestablir progressivament l'esclavitud. Això porta tensions, evidentment. El 1856 es crea el Partit Republicà, clarament abolicionista i clarament hereu del president Jefferson, on el Lincoln ràpidament s'hi apunta, però que perd les eleccions del Senat el 1858. Però amb els seus discursos que dèiem que eren tan abrandats i tan bons, recupera prestigi i al final acaba que quan es convoquen eleccions presidencials a l'any 1860 a la Convenció Republicana de Chicago, ell es presentarà i per tant serà elegit candidat a la presidència. El 6 de novembre de 1860 Abraham Lincoln guanya les eleccions a la presidència, però ja abans d'assumir el càrrec de president dels Estats Units, Carolina del Sud ja diu que vol sortir de la Unió, declara que està fora de la Unió, i s'hi ajunten altres 10 estats del sud, creant una cosa que bategen com a confederació, que li posen capital a Richmond, a l'estat de Virgínia, i que posen com a president el senyor Jefferson Davis. La guerra no és immediata, perquè Lincoln diu no considero que vosaltres hàgiu marxat dels Estats Units, no teniu dret a sortir de la Unió, i per tant el màxim que podem fer és fer un govern de coalició amb vosaltres i nosaltres, i llavors, anirem fent això, però els del sud llavors ja no estan gens d'acord, traspassen el llindar i el 12 d'abril de 1861 comencen les hostilitats de la guerra de secessió a Fort Sumter. Durant aquesta guerra de secessió, que durarà 4 anys, del 1861 al 1865. Lincoln promulgarà el 22 de setembre de 1862, com dèiem, la Homestead Act, una llei que permet colonitzar l'Oest, totes les regions de l'Oest fins aquell moment en mans dels índios. Per què? Perquè regala terreny als immigrants que hi vagin. I clar, això provoca totes aquelles caravanes que recordem de les pel·lícules de convois, no? I proposa també el Lincoln una abolició progressiva de l'esclavitud. Com que la Confederació Sudista no li fa cas i està en guerra, doncs al final el Lincoln diu, bueno, doncs jo ho faig el que vull. I l'1 de gener de 1863 decreta la fi de l'esclavitud a tot el territori de la Unió. I coincidint això amb que els seus exèrcits estan apallissant a les batalles de Vicksburg, de Gettysburg, etc., els esclavistes. Acabada la guerra, el Lincoln torna a ser elegit, pràcticament acabada la guerra, el mes de novembre de 1864 i vol reconstruir la Unió. De fet, mentrestant, els sudistes s'han rendit, el general Robert Lee s'ha rendit a Ulysses Grant i, per tant, la guerra s'ha acabat. I finalment, però, lamentablement, el 15 d'abril de 1865, Lincoln, que assisteix a una obra de teatre en un teatre de Washington, serà assassinat d'un tret al cap per l'actor sudista John Wilkes Booth. Però l'empremta de Lincoln serà molt i molt profunda. I com que parlàvem aquí d'aquesta efemèride de que va permetre doncs, a la gent anar cap a l'Oest, hem buscat una cançó que parles d'això, i clar, el folclore nord-americà està ple. Aquí hem trobat un cantant, jo no el coneixia, que es diu Geraint Watkins, que té una cançó que porta per títol aquell famós Go West, amb què sembla que s'estimulava els immigrants a marxar d'Estats Units, de la part de l'est, cap a l'oest. Aquí teniu, doncs, en Geraint Watkins amb Go West.
When it's cold and damp in New York City and all the girls don't look so pretty and you can't find a job and you're looking like a slob, but go west and realize your dreams. Go west, eat pork and beans. Go west, wagons ho. Go west, it's all the rage. Go west, get a living wage. Go west, wagons ho. West, they got the best, they got everything you need. Hollywood is looking good, your future's guaranteed. So climb on board, don't miss this chance. Cowboys do a buckwing dance. It's entertaining, it's never raining. You don't need no more explaining. Go west, realize your dreams. Go west, eat pork and beans. Go west. Wagons home.
23 de setembre de l'any 1916, el dia que neix a la localitat italiana de Maglie el que serà primer ministre d'Itàlia, Aldo Moro. Aldo Moro, líder de la democràcia cristiana, per ser més precisos. Aldo Moro era fill d'un inspector escolar, en Renato Moro, i de la mestra Fida Stichi, que després d'estudiar al Liceu Arcita va anar cap a la Universitat de Bari, on va fer estudis de dret, i on va treure una nota, la nota màxima, un 30 sobre 30, el dia 13 de novembre de 1938, publicant o presentant una tesi que es deia La capacitat jurídico-penal. Aquesta tesi l'havia dirigida el prestigiós jurista Biagio Petrocelli, del que l'Aldo Moro es va convertir en secretari particular durant 10 anys i, mentrestant, doncs, fent altres tasques dintre de l'àmbit universitari, com, per exemple, la de substituir el que seria després el president de la República Italiana, Giovanni Leone, a la seva càtedra perquè, doncs, havia estat cridat a anar a la guerra, a la Segona Guerra Mundial, amb totes aquestes coses. Ell, mentrestant, doncs, es va dedicar a donar classes de dret penal i va entrar a la Federació Universitària de Catòlics Italians, una mica la seva ideologia, a l'any 1941, de la qual aquesta federació va arribar a ser el president. Acabada la Guerra Mundial, és elegit, la Segona Guerra Mundial, és elegit diputat a l'Assemblea Constituent que es fa en aquell moment per substituir el rei Víctor Manuel i el Mussolini, i participarà en la redacció de la nova Constitució, i quan aquesta funcioni, comenci a funcionar, entrarà en el govern per primer cop i com a ministre l'any 1955. Sempre al davant hi ha dels demòcrates cristians. El 1963 anirà pujant i el 1963 presidirà el Consell de Ministres d'Itàlia, és a dir, serà primer ministre, i amb la novetat que incorporarà al seu govern ministres socialistes. Però el centre-esquerra tindrà una crisi cap a finals dels 70 i, per tant, el partit fa figa i ell decideix agafar les cames i tornar a la Facultat de Ciències Polítiques de Roma, a la Sapienza. Però durant els anys 70, Moro, que està en principi apartat de la política, s'interessa molt per una proposta que feia el comunista, o que fa, o en aquell moment, el comunista Enrico Berlinguer, de fer un compromís històric, una aliança entre els comunistes i els demòcrates cristians, perquè la crisi econòmica, política i social d'Itàlia ho reclama. Intenta, és cap de govern, de centre-esquerra, però no pot arribar a fer aquesta coalició del compromís històric. Però, bueno, forma un govern de solidaritat nacional, ajuda a formar, més ben dit, perquè aquest govern estarà presidit per Giulio Andreotti i tindrà dintre d'ell un partit comunista majoritari. Ell estarà de ministre d'Afers Exteriors i fins i tot farà una acte que avui en dia, imagineu-vos el que passaria, una llei que és el Pacte Moro, que fa una llei amb els palestins que els autoritza a passar armes lliurement pel territori italià a canvi de no fer cap atemptat a dintre d'aquest mateix territori italià. Bé, ell va fent així aquestes polítiques una mica arriscades i al final la resposta la té el 16 de març de 1978 quan les Brigades Roges, un grup terrorista de Mario Moretti, el segresten al centre de Roma, assassinant els 5 escoltes que portava i mentre anava una sessió a la Cambra de Diputats que precisament discutia el vot de confiança al govern d'Andreotti, amb suport del Partit Comunista. Durant tot aquest segrest, però, els segrestadors, valgui la redundància, li permetran que escrigui cartes als líders del CET de la democràcia cristiana i, sobretot, al papa Pau VI, que era molt amic seu, defensant el salvar vides com a prioritat, no? De dir, deixem-se estar de tot l'altre, fem aquestes coses. Però el democràcia cristiana rebutja tota negociació i, per tant, encara que el papa demana insistentment l'alliberament de Moro, la cosa no funciona. 55 dies després del segrest, el 9 de maig de 1978, l'Aldo Moro serà assassinat a Roma, amb 12 trets al pit, i serà abandonat al maleter d'un cotxe, d'un Renault 4L, per ser més exactes, al centre de Roma i molt a prop de la seu del Partit Comunista. El dia 13 de maig d'aquell mateix any, al cap d'una setmana, el papa Pau VI fa una missa solemne en honor del seu amic i aliat de sempre, però, curiosament, aquesta missa no es fa amb el cos present del Moro, perquè la família, enfadada amb el tractament que hi havia donat el govern i el poc interès en forçar el rescat, decideix fer un funeral privat a l'església de Sant Tomaso i, per tant, l'Aldo Moro anirà a descansar en aquella poble, a Torrita Tiberina, on ell passava bastants estius. El 1982 comença, durarà un any, el judici contra els 63 segrestadors, 32, amb 32 condemnes a cadena perpètua, una vintena de personatges d'acusats condemnats a un total de 316 anys de presó i amb 4 absolts. Però 3 dies després de l'empresonament, els terroristes encapçalats per l'històric Renato Curcio publiquen un document reconeixent el seu error, que els hi alleugerirà una mica les penes i que, diguem-ne, anul·la algunes condemnes a cadena perpètua i, per tant, contribueix a crear un crim de moderació que la mort d'Aldo Moro no passejava pas. I com que tot el segrest i tot l'assassinat i totes aquestes coses es va produir a Roma, doncs hem buscat una cançó italiana. Volíem posar l'Arrivederci a Roma, però ens va semblar... No hi vam acabar. I hem buscat una altra cosa, perquè diem, bueno, escolta, sempre posem les cançons italianes. Però teníem aquí un magnífic José Guardiola, que en el seu moment va fer una excel·lent versió del tango italiano, que cantaven els cantants d'aquell estat, i per tant hem semblat que estaria bé posar-la. Per tant, aquí teniu el José Guardiola, Tango Italiano.
Un tango italiano, un dulce tango, con sus notas me hace evocar un idilio lejano. Un tango italiano, un dulce tango, me recuerda una noche ideal bajo el cielo romano. A nuestros pies en rosarios de luces la eterna ciudad, las mandolinas en la trattoria tocaban sin cesar. Un tango italiano, un dulce tango, que de nuevo despierta un querer que llevaba escondido en mi ser. Para siempre quisiera volver a mi amor italiano. Los pies en rosarios de luces, la eterna ciudad, las mandolinas en la trattoria tocaban sin cesar. Un tango italiano, un dulce tango, que de nuevo despierta un querer que llevaba escondido en mi ser. Para siempre quisiera volver a mi amor italiano. La 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 la.
24 de setembre de l'any 1572, el dia que, en el marc de la conquesta espanyola de l'Amèrica del Sud, a la ciutat inca de Cusco es produeix la decapitació del emperador inca, del darrer emperador inca, Túpac Amaru. El Túpac Amaru era un senyor que en un moment havia nascut a Cusco l'any 1545 i que, després de la mort del segon inca que hi havia allà, que hi havia hagut allà, el Zahiri Túpac, en el seu testament va ser proclamat com el seu successor i, per tant, destinat a ser el tercer inca de l'estat sobirà de Vilcabamba. Però el mort, el Zahiri Túpac, tenia una mena de germanastre que en un moment determinat, el Titu Cusi Yupanqui, doncs farà un cop d'estat, el que ara en diríem un cop d'estat, es proclama successor, es proclama inca de Vilcabamba, i agafa el Túpac Amaru aquest, i el tanca a la Casa de les Verges del Sol, allà el deixa abandonat. I comença a regnar. Per sort, dic per sort pel Túpac Amaru, aquest noi, el Yupanqui, morirà l'any 1570 i aleshores, doncs, els inques, molt seguidors de la tradició, amb el Túpac Amaru de 25 anys, el proclamaran inca, el quart inca, mentre es culpen amb els sacerdots missioners espanyols de la mort del Yupanqui, dient que el havien enverinat. Els espanyols, quan saben que hi ha un mandamàs nou, doncs hi envien dos ambaixadors a negociar la integració de Vilcabamba, doncs a l'imperi espanyol i tal. Ha enviat un destacament sota el comandament de Tilano de Anaya, que quan arriba a la ciutat de Cusco és fet presoner i és executat. El virrei del Perú, que ja a Espanya s'havia afanyat a anomenar virreis, Francisco Álvarez de Toledo, quan ho sap, decideix que allò ha sigut una ofensa, una falta de respecte, s'han trencat les lleis de la política d'allò i decideix atacar Vilcabamba, atacar l'estat de Vilcabamba i acabar amb tota aquella farsa. Per això prepararà una expedició militar sota el comandament de Martín Hurtado de Arbieto i que està composat per uns 250 soldats espanyols, més 2.500 natius enrolats allò per obligació, i sobretot és molt important perquè l'expedició aquesta porta uns quants soldats espanyols, allò de arcabuceros, que en deien abans, i a més importa o porta diverses peces d'artilleria. Amb tot això, se'n van a donar guerra a Vilcabamba. A l'Hurtado dividirà el seu exèrcit en dos grups. Un atacarà per una banda de l'Estat i l'altre per l'altra banda de l'Estat i faran allò una guerra, intentaran fer una guerra conjunta. Però l'altre, manat per Arias de Sotelo, també, doncs tots dos es barallen, fan moltes escaramusses, però no hi ha una gran batalla, fins que els dos grups es tornen a reunir, els dos grups, vull dir, els de Cuzco, els inques, i després les tropes espanyoles, i a la batalla de Choqueluca, els inques primer sembla que porten les de guanyar, però al final acaben perdent i apallissats pels espanyols, quan aquests treuen l'artilleria i treuen els arcabussers, els dels fusellers, que es dediquen a matar els caps de la tropa, no? Amb tot això, doncs, els espanyols conquereixen la ciutat de Cusco i el Palau Presidencial, o Palau de l'Inca, acceptant la rendició d'aquests. Però no tots es rendeixen, encara hi ha alguns centres que van resistint fins al 25 de juny de 1570, quan l'artilleria espanyola destrossa l'últim focus de resistència inca, un fortí a Huayna Pucará, i obliga els natius a fotre el camp, abandonant tot l'estat de Vilcabamba en mans dels espanyols i marxant cap a la selva. Un dels que marxa, justament el dia abans de que entrin els espanyols a Cuzco és Túpac Amaru, que agafa els seus fidels més importants o més afins i la seva dona i marxen. Una dona que està embarassada i que quan a l'Hurtado li expliquen que el Túpac Amaru ha marxat i ell diu, bueno, aquest l'hem d'eliminar. Llavors selecciona 40 soldats, els prepara i els envia a buscar l'Inca seguint el riu Massawai, que és per on saben que ha fugit el Túpac Amaru. Túpac Amaru, que l'enganxaran perquè té la dona embarassada, com dèiem abans, i la dona es posa de part i el noi, doncs, com és normal i clar, es queda a costat de la seva dona esperant el naixement del fill, mentrestant arriben els espanyols i, bueno, ja el tenim, doncs, presoner, ell, la dona i el nen que ha nascut, cap a Cuzco, el 30 de novembre, per comparèixer davant del virrei aquell, el Francisco de Toledo, que el tanca amb una fortalesa, la fortalesa de Sacsayhuamán, déu-n'hi-do els nomets, i allà intentaran enviar-li, li enviaran missioners perquè intentaran que el Túpac Amaru es converteixi al cristianisme. Vist que això no va, el virrei diu, bueno, doncs anem per la brava. Agafa els 5 generals d'inques que tenia sota el seu comandament el Túpac Amaru i els mata davant d'ell. I llavors li diu, ara reflexiona. Uns dies després comença el judici contra Túpac Amaru per, suposadament, l'assassinat d'uns capellans, d'uns missioners a la localitat d'Urcos. Com que ell no vol baixar del burro, al final és condemnat a ser decapitat, tot i que alguns clerges espanyols li diuen amb el rei que no, ai, amb el virrei, que no faci el tonto, que l'enviï a Espanya, que allà el jutjaran i que si no el rei, ell diu que no, i finalment el 24 de setembre, com dèiem, de 1572, el Túpac Amaru, muntat amb una mula i amb les mans lligades a l'esquena, és portat fins al patíbul que està davant de la catedral de Cuzco i allà, doncs, li tallaran el cap el posaran amb una picota i el cos, això sí, l'enterraran l'endemà a la capella major de la catedral, mentre el virrei fa arribar notícies a Felipe II aquí a Espanya de dir el problema està resuelto. I veient que el nom del Túpac Amaru després va determinar una guerrilla, diguem-ne, progressista o d'extrema esquerra, els Tupamaros, doncs ens pensàvem que hi hauria cançons dedicades amb ell. De fet, n'hi han, però totes són amb música, amb lletra. De moment, nosaltres no n'hem sabut trobar cap. Per això ara acompanyarem aquesta informació sobre aquest darrer emperador inca, Túpac Amaru, amb una cançó que porta per títol Túpac Amaru i que interpreta un grup instrumental, el grup Cuzco.
Thank you. Ràdio Vilafranca.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
25 de setembre de l'any 1506. El dia que mora, de forma sobtada, a la ciutat de Burgos, el rei d'Espanya, perquè ho era, Felip I el Formós, Felipe I el Hermoso, quan estudiàvem, en definitiva, marit de Joana la Boja i pare de l'emperador Carles V o Carles I, segons com s'agafi. De fet, amb ell l'hauríem de batejar també com Felip I de Castella, dit el vell. Però ell era el fill gran d'un emperador, de l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, el Maximilià, de qui va rebre, doncs, els drets a la corona imperial que dominava mitja Europa, junt amb els que la seva mare, Maria de Borgonya, li va transferir també, perquè ella, doncs, tenia drets a Borgonya i a la zona de Flandes. Quan el 1482 mora la mare, la Maria de Borgonya, el Felip I rep les possessions de Borgonya, però té 4 anys només, i per tant queda sota la tutela del seu pare, que és el que governa, el Maximilià aquest, mentre es baralla amb les grans ciutats de Flandes intentant ampliar el Sacre Imperi Romano-Germànic. El nen serà fins i tot segrestat durant un temps a Bruges, però bé, al final arriba el moment del 1490, quan la crisi s'agreuja, aquest enfrontament és cada vegada més fotut, i es tancarà amb el tractat de Senlis, a l'any 1493. Un tractat pel qual el Maximilià renunciarà al seu tron, previ al reconeixement de Felip, naturalment, Felip I aquest, com príncep hereu, només té 15 anys, llavors encara, i el noi, doncs, bueno, la cosa sembla que funciona, el nen resulta popular, tothom li agrada, és estimat per tothom, i, per tant, la pau torna a tota aquesta regió. Però en el mare magnum de tots aquests canvis, mentre hi ha hagut tots aquests canvis, el pare, és a dir, el Maximilià I, havia pactat amb els reis catòlics el casament del seu fill, d'aquest, del Felip, amb la Joana I de Castella, la filla dels reis catòlics, la tercera filla dels reis catòlics, que podria unir o que uniria la monarquia hispànica amb el Sacre Imperi Romano i Germànic i faria, doncs, un estat totalitari a Europa, més quan es podia associar amb Anglaterra, tenia bons contactes amb Nàpols, etc etc. De fet, però, llavors, el 1494, el Maximilià renuncia al tron en els termes d'aquell tractat de Senlis que es havia fet abans, i el Felip, que ja té 16 anys, es fa càrrec de les terres de la mare, de tota la zona de Borgonya, i es casa el 12 de novembre de 1498 amb Joana I de Castella, com dèiem, la filla dels reis catòlics, lligant les cases, doncs, d'Habsburg, per part del pare, per part seva, i de Trastàmara, per part de la Joana, la Joana que amb el temps es convertiria en Joana la Boja. I tot això enfrontat al poder creixent de la França de Lluís XI. El matrimoni entre el Felip i la Joana tindrà una colla de fills. Primer, la més gran, l'Eleonor d'Habsburg, que es casarà amb Manel de Portugal i després amb Francesc I de França. El segon fill serà el Carles, el Carles I de Castella i cinquè d'Alemanya, que es convertirà, després de passar per rei de Castella i Aragó, amb l'emperador Carles I, d'Espanya, que tindrà pare de Felip II. També l'Elisabet d'Habsburg, que es casarà amb el rei de Dinamarca. El Ferran, que serà un altre germà, que quan el Carles renunciï, perquè diu jo no puc portar l'imperi espanyol i després el Sacre Imperi Romano i Germànic, renunciarà a aquest segon, i el Ferran es convertirà en l'emperador del Sacre Imperi aquest, dels nassos. I encara dues filles més, la Maria d'Habsburg, que es casarà amb el rei d'Hongria, i la Caterina d'Habsburg, que es casarà amb el Joan de Portugal. Com veieu, dominant totes les, diguem, tota Europa. Morts els germans grans de la Joana, el Joan i la Isabel, i el fill d'aquesta Isabel, com que aquests anaven per davant a la llei de l'herència, no es podia fer, la Joana es convertirà el 23 d'agost de 1498 amb l'hereva dels reis catòlics. Però els nobles ja la veuen una mica estranya i forcen una cosa que es batejarà com Concòrdia de Salamanca a l'any 1505, on s'aconsegueix un govern que serà conjunt de la Joana, que és la que seria la titular, per dir-ho així, el seu marit, Felip el Vell, i a més Ferran el Catòlic, que ha quedat vidu, i per tant els tres, diguem-ne, governarien en conjunt tot l'imperi espanyol. Però les males relacions entre el Felip i el Ferran fan que aquest últim, el rei catòlic, amb la concòrdia de Villafàfila, a 1506, es retiri a Aragó, de dir, escolta, deixo això, faig independent Aragó i jo me'n vaig cap als meus territoris. I, per tant, el Felip és nomenat rei, mentre la Joana, aparentment, embogeix de gelosia. Ja sabeu que és coneguda com a Joana la Boja. Les Corts de Castella, del 1506, a les quals molts nobles demanen que incapacitin la reina, s'hi neguen, però, bueno, el Felip el Vell, que per tant ha de governar junt amb la seva dona, ho fa sense comptar amb ella, eh? I a més amb l'oposició de Ferran el Catòlic. Però el 25 de setembre de 1506, de forma sobtada, com dèiem, a Burgos, sembla que després de fer una partida de bitlles allà i suar com un... i beure molta aigua freda, li agafa un ferrúndio i el Felip el Vell, doncs, morirà, encara que després hi ha altres hipòtesis que parlen d'un emmetzinament, d'un enverinament instigat pel rei Ferran el Catòlic. Sigui com sigui, el cas és que la reina Joana es queda sola governant l'imperi espanyol i els nobles requereixen que Ferran el Catòlic torni per fer de regent mentre la noia, doncs, es va tornar cada vegada més boja i esperant que el Carles I, aquell segon fill, el primogènit de la parella, sigui ja major d'edat i pugui agafar l'imperi. I per homenatjar aquesta Joana, que normalment té molt mala premsa entre nosaltres, hem buscat una cançó que parlés d'una Joana i que parlés d'una Joana amb una certa estimació. I hem trobat una peça del Serge Gainsbourg, ja sabeu, aquell casat amb la Jane Birkin, el Je t'aime bon en plus, aquell. Bueno, doncs una peça del Serge Gainsbourg que porta per títol Joana. Amb aquesta acompanyem aquest record a la reina, que no ens estarem mai de dir-li Joana la Boja, quan en realitat, bueno, sembla que sí, però si va ser boja, va ser boja per amor. Aquí teniu, doncs, Joana.
Joana est aussi grosse qu'un éléphant. C'est la plus grosse de toute la Nouvelle-Orléans. Et pourtant vient de la Louisiane. Quand elle suit un régime, c'est un régime de bananes. Et pourtant
Joana, 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 tu sais danser léger, léger. Joana, 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 tu sais danser léger, léger.
Elle danse,
léger, léger.
Elle saute,
léger, léger.
Elle tourne,
léger, léger.
Et s'envole.
Pour les tabourets, elle en consomme deux ou trois dans la soirée. Et pourtant
Joana, 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 tu sais danser léger, léger. Joana, 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 tu sais danser léger, léger.
26 del setembre de l'any 1946. El dia que es publica a la capital belga, és a dir, a Brussel·les, el primer número de la revista Tintín. Estem parlant de la revista, no del còmic del Tintín, no del ninot de l'Hergé. Però, bueno, en qualsevol cas, el Tintín, la revista Tintín en versió francesa i Quiffche en versió holandesa, és una revista belga que sortia cada setmana i que es va publicar entre els anys 1946 i 1993. És una revista molt valorada perquè va marcar estils a l'hora de vendre això. Tot i que, també s'ha de dir, tenia com a personatge estrella, a partir d'un moment determinat, el Tintín que havia creat l'Hergé. Però hem de dir que el Tintín de l'Hergé és anterior a la revista Tintín. Bé, l'estratègia aquesta es basava, doncs, en què a través de la publicació es anaven traient pàgines, un parell de pàgines cada setmana, d'àlbums nous de còmic, que després es publicaven també conjuntament, es feien, s'empaquetaven i s'enquadernaven amb duo, amb tou, amb materials complementaris i amb algunes historietes que publicaven al final de la revista en forma de més o menys de com ara els tebeus d'avui en dia. Tot això, afegint-hi una bona qualitat, una gran qualitat d'impressió, va produir un resultat molt exitós quan arribaven dels Estats Units els primers còmics que, reconeguem, no es van menjar un torrat aquí. Als Estats Units arrasaven, però aquí no. Tot va començar quan, en acabar-se la Guerra Mundial, Raymond Leblanc va decidir fundar a Bèlgica una editorial. L'editorial es deia La Lombard i dintre d'aquesta editorial, entre altres coses, editar una revista juvenil il·lustrada. Per aquestes il·lustracions ja hi havia un cert reconeixement del Tintín, però el problema que hi havia era que l'Hergé, com que havia dibuixat, havia fet els seus dibuixos del Tintín a l'Essoir, i l'Essoir era un diari que col·laborava amb els alemanys, doncs estava vetat. El havien acusat de col·laboracionista i estava vetat i no podia, doncs, continuar dibuixant el Tintín. Però, com que resultava que aquest Leblanc, doncs, havia sigut una figura, un heroi de la resistència, doncs va anar a veure les autoritats, va dir, escolta, a mi m'interessa l'Hergé, però me l'heu de deixar que dibuixi. No? I els altres van dir, bueno, vale, sí. I llavors, doncs, va enviar un soci seu a visitar l'Hergé, li va explicar tota la història, li va dir, escolta, per què no continues la teva tasca de dibuixant, ja que t'hem aconseguit l'indult aquest, doncs, a la nostra editorial. I l'Hergé va dir, bueno, doncs sí, vale, vinga. I això va provocar que el 26 de setembre del 1946, com deien, aparegués el primer número de la revista, amb, naturalment, un parell d'historietes del Tintín, però d'altres, el Blake and Mortimer i altres que amb el temps es farien famosos al costat del Tintín, que va de seguida, doncs, agafar el protagonisme. Val a dir que la revista, en 3 mesos, doncs, va passar de 12 a 16 pàgines, va publicar, primer només era en francès, va publicar una versió en holandès, creant la revista Quifje, que dèiem abans, que és la traducció de Tintín a l'holandès, i, a més, passant a editar 40.000 exemplars en francès i 20.000 en holandès. També va fitxar el redactor cap Karel Van Millegem, que va ser l'inventor de l'eslògan que sempre presidiria la revista Tintín, que deia la revista pels joves de 7 a 77 anys. I aquest el mateix, el Karel Van Millegem, va ser l'impulsor de Bellvision, un estudi d'animació europeu on es van produir llargmetratges, entre ells, naturalment, els de Tintín. El 1948 la revista augmenta el número de pàgines, passa a 20 pàgines i publica una versió específica per França, mentre incorporen els dibuixants i totes aquestes coses. Per què? Perquè, en el fons, el que està buscant el personatge aquest dels dibuixos, la revista està buscant, doncs, internacionalitzar-se. Fer versions per França, i en farà versions per França, Suïssa, Canadà, Bèlgica, Països Baixos i delegacions en altres llocs, fins i tot Espanya, com veurem després. Arribant a una tirada de 600.000 exemplars setmanals i a un contingut de 32 pàgines. I, a més, amb una versió més econòmica, Xenú, que ho feien en francès i també en holandès, amb un altre nom d'aquests impronunciables, però feta en paper més barat, també menys costa, menys cara, i amb recollint impressions de Tintín de la revista Antigues i de l'època de la Segona Guerra Mundial. Als anys 60 la revista passa clarament a l'humor, fins que als 70 es decanta cap als àlbums. El Tintín canvia de línia editorial, treu els articles moralitzants, simplement d'això, i això li portarà premis importants, com el premi a millor publicació de l'any 1972. Però als anys 80 la cosa començarà a fer figa, la revista, pels adolescents i els adults han canviat de gustos, allò ja no els hi agrada tant, i el 1980 es cancel·larà l'edició belga. El 1988 la tirada de la versió francesa baixarà als 100.000 exemplars i acabarà tancant-se l'any 1992, junt amb la versió holandesa. Espanya, com dèiem abans, havia fet una petita publicació, s'havia publicat un Tintín, una revista, estem parlant de la revista, no del còmic. La revista Tintín l'havia publicat entre l'any 67 i 69 una a l'editorial Cendrera, però la cosa no va funcionar i es va acabar fusionant amb Gaceta Junior. Va haver-hi un intent de que Bruguera ho recuperés, però la revista Tintín era història. Però una història que va tenir les seves, o ha tingut les seves repercussions, entre elles una repercussió en el camp de la música catalana quan els Catarres van fer una cançó i li van posar precisament el nom de Tintín. Amb aquesta cançó acabarem el programa d'avui, que hem fet possible doncs el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i, des del micro i amb molta humilitat, un servidor de vostès, en Francesc Morgades. Els esperem la setmana que ve i ara els deixem amb els mai prou valorats Catarres i la seva cançó Tintín.
Sense tu la vida és com menjar sense sal, insípida i austera com un cony de funeral. És com si l'existència s'hagués tornat un pur tràmit. Quan miro el calendari vull que els dies passin ràpid. I sí, ja ho sé, que no s'acaba pas el món. Qui més qui menys això ho ha sentit tothom. Autocompassió com a remei per la derrota. Dic que estic de puta mare somrient com un idiota. I fer-me el fort, el mascle dominant, el que s'espolsa la pena i continua treballant. Tragèdia dels pallassos, riu per fora i per dins plora, ocultant els seus fracassos. Que no fos cas que em veiessis trencat, suplicant-te de genoll una altra oportunitat. No hi ha res més patètic que oblidar la dignitat, així que no t'esperis a mi, que no puc viure sense tu. Sóc un Tintín sense virus. Ensenya ni una teta en un punt mort, funcionant a ralentí, com paralitzat per la por de tornar a patir, esperant el dia en què escapi la tempesta i me n'adoni que he deixat de sentir, que no puc viure sense tu. Sóc un Tintín sense miro, no tinc ningú que em salvi el que això de viure sense tu seria tan difícil. Viure sense tu és gairebé impossible. Viure sense tu absurdament ridícul. Viure sense tu sóc content i sense vil-ho. No tinc ningú que em salvi el cul i a força d'anar-me aixecant. Entesa, viure sense tu sóc content i sense vil-ho.
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.